amb Gerard Ballé.
Bona nit, 11:15, benvinguts i benvingudes al Tu Diràs d'aquest divendres 13 d'octubre del 2023. Som al bell mig d'una aturada de seleccions i ho aprofitarem avui per fer balanç de tot el que ha passat durant aquests dos primers mesos de competició a la Lliga Espanyola. Ho farem amb un entrenador català amb més de 300 partits a les banquetes de primera i segona divisió. D'aquí uns minuts el Tu Diràs, Joan Francesc Ferrer Sicília, més conegut com a Rubi. Amb ell parlarem del Barça, del Girona, de la primera divisió en general, de l'Espanyol també, a segona, i de la seva situació personal, evidentment. Està sense equip després de deixar l'Almeria la temporada passada. Abans, però, a aquesta hora tenim esport en directe, en marxa encara, al tram final, alguns partits de classificació per l'Eurocopa de l'estiu que ve. El principal interès el tenim a Dodegrau. Allà, precisament, juguen Portugal i Eslovàquia. Jaume Molló, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard.
Estan jugant els Joaos o no?
Sí, estan jugant els Joaos. Cancel ha estat titular, al lateral dret. Joao Félix ha començat el partit a la banqueta, ha entrat al minut 64. El partit, que semblava resolt, 2-0, 3-1, ara mateix 3-2 al minut 87. Per tant, al 42 de la segona, Portugal, l'equip de Robert Martínez, recordem, el seleccionador català, haurà encara de suar una mica més aquesta victòria que l'asseguraria la classificació, de fet, per l'Eurocopa.
Sí, de fet, es pot classificar aquesta nit Portugal, però també n'hi ha alguna selecció més que pot ja assegurar el bitllet per l'Eurocopa d'Alemanya del 2024.
Sí, i com Portugal, fa una estona ho tenien molt de cara a França, i ho tenia més de cara encara a Bèlgica, però totes dues estan guanyant per la mínima. Països Baixos 1, França 2, partit que està al 42 de la segona part, dos gols de Kylian Mbappé per França en un partit en què el jugador del Girona, Daley Blind, ha estat suplent i, de fet, no ha entrat al terreny de joc. Països Baixos ha escurçat diferències i, per tant, hi ha emoció. També n'hi ha a l'Àustria 2, Bèlgica 3. Guanyava 0-3 l'equip belga, doblet de Luquevacchio. I l'altre gol de l'equip belga, ara t'ho diré, l'ha marcat Lukaku, el jugador de la Roma, i ha escurçat diferències Laimer i Savitzer. A més, Bèlgica juga amb 10 per l'expulsió d'un dels seus jugadors, per tant, hi ha emoció.
Doncs pendents, del partit de Portugal, però també del de França i de Bèlgica, per saber si són les 3 primeres classificades per la pròxima Eurocopa. Alguna cosa més destacada d'aquesta jornada internacional, Jaume?
Doncs mira, que està jugant a Anglaterra, Bellingham inèdit en l'Anglaterra 1, Austràlia 0, que és un partit amistós, ha marcat Oli Watkins, el davanter de l'Aston Villa, que s'ha jugat un partit sub-21, Uzbekistan 0, Espanya 0, un amistós amb els gironins Arnau i Pablo Torre titulars, substituïts al descans, i Fermín López, el blaurana, que ha entrat al descans, primera internacionalitat en qualsevol categoria de Fermín, tingut una clara oportunitat per marcar, però l'aturada del porter, i també destaco un Japó 4, Canadà 1, perquè és el quart partit consecutiu que Japó marca 4 gols al rival, contra Perú, Alemanya, Turquia i ara Canadà.
Déu-n'hi-do com està la selecció del Japó. Ara que andem als finals d'aquests partits de classificació per l'Eurocopa, també ha començat l'onzena jornada de la segona divisió masculina. En joc a la segona part, Oviedo 3, Albacete 0. El partit anava 0-0. Han expulsat un jugador d'Albacete, del conjunt visitant, i l'Oviedo, el conjunt asturià, ha aprofitat per, doncs gairebé, assegurar els 3 punts. Tot això mentre el Barça respira tranquil amb la lesió d'Alejandro Valde. Té només molèsties musculars a l'adductor. No hi ha lesió, per tant, i podria jugar fins i tot diumenge de la setmana que ve contra l'Atlètic Club de Bilbao. Una bona notícia, perquè ahir semblava que tornàvem a repetir el que va passar a l'aturada de l'octubre de l'any passat, amb el virus FIFA. Mentrestant, per cert, Vinícius, en una entrevista a l'Equip, al diari francès, ha dit que li agrada que les aficions rivals el xiulin, però que el racisme és una altra cosa i que si lluita sol contra els racistes, el sistema l'acabarà aplastant. El brasiler també assegura que només se li ha fet cas a partir de l'episodi de Mestalla, quan el món sencer va començar a parlar del racisme a la Lliga Espanyola. I atenció, perquè el Barça de bàsquet acaba de guanyar el Pireu. i de quina manera.
5 segons, 4 segons, la Provito la nota, 68 a 77, més 8 per al Barça, World Cup que no anota, acaba el partit. Al Pireu i a la sintonia de RAC més 1, Grimau que agafa crèdit, Grimau que amb el seu equip...
Així ho hem viscut a RAC més 1 amb en Dani Aguilar amb un parcial de 2-18 al tram final del partit. Hola Dani, bona nit.
Hola Gerard, bona nit.
Victòria de prestigi, victòria reivindicativa, victòria per treure pit per si algú dubtava d'aquest equip, que és veritat que ha perdut els dos primers clàssics de la temporada, però avui ha guanyat el Pireu.
A la pista del subcampió d'Europa, ni més ni menys, una de les pistes més difícils de tota la competició. Segona victòria en dos partits a l'Eurolliga contra Efes i contra Olympiacos. Avui amb la vella guàrdia traient el partit d'una manera espectacular, 17 punts la Provítola, 16 el capità Alex Aurines, que ha començat en un gran estat de forma, també Kalinic, també Vesely, ha arribat a guanyar de 15, s'ha posat 5 a baix a l'últim quart, però com tu dius, en un gran últim parcial ha acabat enduent-se el partit en aquest llarg viatge que durarà l'equip a Gran Canària, a les Canàries diumenge per jugar partit de CB i a Belgrat dimarts que ve en aquest segon desplaçament difícil de l'Eurolliga. A les portes d'una jornada CB que ens durà el retorn de Pierre Oriol amb el Baxi Manresa i també d'una jornada de la Lliga Femenina que durà un clàssic demà a les 6, Perfumeries, Unai Girona.
Per cert, està jugant al València.
Sí.
A aquesta hora, encara, jo crec que a punt d'acabar-se el partit, està jugant a casa contra el Fenerbahçe.
Sí.
De moment hi ha tres equips que han sumat dues, les dues victòries. Són el Barça, el Madrid i els Alguiris, el València o el Fenerbahçe. S'apuntaran a aquestes primeres posicions capdavanteres. Com tenim el partit?
Li falta un minut, guanyant de 3 al València, 74 a 71 al València d'Àlex Mumbrú, que com dius, en cas de victòria, també sumaria la segona en aquests dos partits.
Doncs després ho comentem tot plegat i escoltem i sentim també les reaccions dels protagonistes d'aquesta victòria del Barça de bàsquet al Pireu, evidentment amb en Dani Aguilar. Fins ara, Dani.
Fins ara.
I atenció a aquesta notícia perquè la tenista Garbiñe Muguruza no té cap intenció de tornar a la competició professional. Ho ha dit en una entrevista a la revista Women's Health fa uns quants mesos, a finals de gener, de fet, es va apartar de les pistes Muguruza i diu que ara el que vol és recuperar el temps perdut. Ja gairebé ens hem oblidat de Muguruza, som a mitjans d'octubre i no sembla que hagi de reaparèixer almenys en aquest 2023. Diu que encara n'hi ha per estona. I algun resultat més d'hoquei patins, partit corresponent a la tercera jornada de l'hoquei lliga masculina, victòria fàcil del Barça, Barça 6 al Coi 0, i avui també ha arrencat la primera fase de la Champions amb la participació d'alguns equips catalans, n'hi ha d'altres que entren més endavant. Dos resultats definitius, Lleida 6, Valdaño 3 i Igualada 16, Kingsland 0. El Kingsland, conjunt anglès, déu-n'hi-do la tova que li ha caigut per part de l'equip català. Ara sí, 8 minuts per sobre de 11:15 de la nit. És hora de saludar el protagonista del Tudiràs.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.
I avui volem començar parlant amb un dels entrenadors catalans amb més experiència del futbol espanyol. Va passar pel Barça, en aquest cas com analista, pel Girona, per l'Espanyol, pel Betis, pel Valladolid, per, en fi, una munió d'equips. La temporada passada va ser l'entrenador de l'Almeria, va aconseguir salvar l'equip a l'última jornada i posteriorment, res, a l'acabar el partit que els havia salvat contra l'Espanyol, el RCD Stadium, va anunciar que s'havia acabat un cicle. Ara està sense equip. És el Joan Francesc Ferrer Sicília, a qui el món del futbol coneix com a Rubi. Hola, Rubi, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Com estàs?
Pues bé, molt bé. La veritat és que content d'estar per aquí, per casa i amb la família i, bueno, com pots imaginar, pues, seguint el dia a dia tot el futbol.
Mm. Amb ganes de tornar a entrenar o gaudint també d'aquesta, diguéssim, una altra dinàmica de vida, no?
Sempre tens ganes, no? Quan et dediques a això per vocació sempre hi ha ganes, però unes ganes molt controlades, perquè al final, com bé ha repassat una mica la meva carrera, la nostra carrera, hem donat moltes voltes, hem estat bastant de temps fora de casa, i ara que ens toca acceptar pues, que tenim que estar aquí, pues, també ho aprofitem i ho disfrutem.
Mm. Com és ara el teu dia a dia? Continues mirant molt futbol? Et formes encara més com a entrenador? O estàs dedicant molt de temps a la teva família, també?
Bueno, a veure, òbviament, amb tant de temps lliure, pues, tens temps per tot. El que és el cap de setmana, pues, pràcticament pues et podria dir que el cos tècnic amb el que jo treballo mirem tots els partits, i jo de fet molts també, tant primera com segona divisió, intenta seguir també, encara que sigui a nivell de marcadors i una mica de moviment de les altres categories d'aquí del futbol espanyol, sobretot. I després, pues, bueno, fent esport i portant el nen al cul a la universitat o a la filla a l'institut, i fent coses que quan estàs fora no les pots fer.
Vas anunciar, de fet, el mateix dia que acabava la temporada i que aconseguíeu la salvació, que s'havia acabat un cicle. Això com va anar? Va ser tu que, diguéssim, que no vas veure clar de continuar? Van ser les dues parts?
Bueno, a veure, ser entrenador amb equips de, diria, de perfil mig-baix a la categoria, en aquest cas que és molt alt perquè és primera divisió, però som clubs on és molt difícil no encadenar a vegades ratxes de resultats una mica de dolents. Després, bueno, en aquest cas, jo crec que vam fer una gran temporada perquè al final fer 41 punts amb un equip que havíem pujat a categoria l'any passat, l'any anterior, i et diria que el 80% jugadors sense experiència a primera divisió, tot i que va ser l'última jornada, és cert que va ser una lliga molt competida per la part de baix, amb una puntuació molt alta, i on van haver involucrats a l'última jornada 6 equips per una plaça, no? Per tant, depenien de nosaltres mateixos, ho vam aconseguir, però hi havia un desgast, vulguis que no. Hi ha un desgast a darrere, i també m'agrada que surti el millor possible, en aquest cas del club i amb la gent que hi treballava, i crec que tocava bueno, que agafés les regnes de l'equip a una altra persona.
De fet, hi ha una cosa que m'ha sorprès, Rubi. A l'Almeria vas estar 2 anys i escaig, i sí, si no m'equivoco, és dels clubs que més temps hi has estat en tota la teva carrera. No sé si t'agradaria algun dia tenir un projecte a llarg termini, o ets dels que no t'agrada allargar massa les coses?
Mira, soc super, tot i que soc més contradictori amb la meva carrera, perquè sóc super d'estar un lloc, intentar fer arrels i estar-hi molts anys. El que passa és que, com et deia abans, no? Quan estàs en equips tipus amb els que jo he estat, és molt difícil no tenir moments on l'equip no guanya partits, i a vegades notes aquí pues, la falta de confiança que es genera envers l'entrenador, tot i ser la mateixa persona, el mateix staff. Normalment sempre els donem la volta a les situacions aquestes amb les que hem viscut, però veig menys preparades a vegades els que manen que nosaltres mateixos. Llavors, hi ha hagut anys que ens hauria agradat seguir on estàvem, però era el club el que no li interessava, i hi ha hagut anys pues, que hem sigut nosaltres que pensàvem que si no buscàvem un altre aire, pues, el futur dintre d'aquell club era massa complicat, no?
De fet, mira, 9 jornades a primera divisió i 3 entrenadors acomiadats. Què et diu aquesta dada?
Bueno, la duresa de la categoria, sens dubte, i la dificultat de que és entrenar equips de la part baixa, que a vegades, pues, bueno, com que et deia abans, a la que no comences una mica bé o no fas una ratxa de resultats bons, molt bons entrenadors se'n van al carrer. I a vegades jo trobo que això és una mica injust, perquè precisament quan no funciona una mica la cosa és quan has de demostrar la confiança en un entrenador que l'has incorporat, no? Perquè al final és perquè creus que aquell entrenador complirà l'objectiu. No que a la mínima pues, ja tens que canviar-lo. Però bueno, no descobreixo res. Ja saps com funciona el futbol, i això sí, que no ha canviat mai ni canviarà.
No,
la part d'ells som els entrenadors.
Sí, sí. Dius que mires futbol. Per què estem veient una lliga espanyola amb més gols aquest any, més ofensiva? En tens algun motiu perquè això sigui així?
A veure, està clar que fa uns anys jo et diria que n'hi havia molts més, però perquè hi havia el millor... Pues bueno, anys que hi ha hagut jugadors molt, molt determinats, no? Però estem parlant dels, pues, potser dels 5 millors del món, n'hi havia 4 o 5, o dels mateixos 5 que jugaven a la Lliga Espanyola. Ja hem de dir Messi, Ronaldo i tots aquests jugadors que han estat. I ara hi va haver un temps que va baixar, i una mica quan aquests jugadors van marxar, pues, i alguna generació molt bona del futbol espanyol que va anar plegant, va baixar una mica, i ara està tornant. Possiblement una de les causes també penso que és que cada vegada hem passat una fase de futbol on premiava molt només el defensiu amb una sèrie d'equips, no dic els de dalt, els de dalt sempre van a intentar manifestar la seva superioritat amb gols, però cada vegada jo crec que hi ha més equips que intenten ser creatius, intenten anar a buscar la porteria rival, i ja no tenen por d'enfrontar-se amb equips que en teoria són superiors per arribar-li a prop de l'àrea. Vull dir, tots els equips que es passen una mica la pilota arriben a prop de l'àrea rival, per molt que et vulguin pressionar.
Mm-hmm. I des de fora, si haguessis de dir alguna cosa que dius, ostres, això de la Lliga Espanyola no m'agrada, crec que es podria millorar, segur que n'has trobat moltes aquestes setmanes que has estat mirant futbol, no?
A veure, la sensació que tinc és que tenim una gran lliga, que hi ha molt de nivell, però que sí que està perdent una mica individualment jugadors que estan marxant fora. I m'està sorprenent pues, jugadors que se'n puguin anar a Itàlia, que últimament no passava, el tema d'Aràbia Saudí, pues, molts jugadors que estan marxant i és que no, bueno, esperem que sirveixi perquè la gent d'aquí pues, ho aprofiti per treure el cap, però em fa la sensació de que una miqueta, dintre d'un gran nivell i que hi ha grandíssims jugadors, està baixant una miqueta.
Mm. Suposo que has vist algun partit del Barça, més d'un. Què et sembla, el Barça de Xavi? El veus molt diferent al de la temporada passada?
Bueno, a veure, jo et diré que per mi és el màxim aspirant a guanyar la Lliga un altre cop.
Una altra vegada, perquè recordo que en alguna entrevista també l'any passat vas dir per mi el favorit és el Barça, per tu una altra vegada continua sent el Barça favorit.
Per mi torna a ser, tot i que aquest any vull dir que no hi ha la dificultat de no jugar a l'estadi i encara cada moment pues bueno, pot costar treure algun partit, però es van tenir resultats, al final no estàs jugant al teu estadi de sempre, però bueno. Però crec que també dintre dels grans equips que hi ha anat davant, que al final sempre són els mateixos, i aquest any pues, també molt content que estigui Girona per allà dalt, crec que a nivell de conjunt pues, es pot emportar el gat a l'aigua. Mm-hmm. Això és el que penso, ho dic ara que va tercer, però ja es veurà. Mm-hmm. Vull dir que el Madrid també té un gran equip, però també s'ha debilitat en algunes posicions.
Mm. Esclar, hi ha el debat aquí a Barcelona, de l'any passat el Barça tancava més amb tres centrals, o amb Koundé fent de lateral dret, ara juga amb dos laterals potser més ofensius. Com s'equilibra, Rubi? O si és que s'ha d'equilibrar? Ho dic perquè hi ha qui diu que no poden jugar Balde i Cancelo junts. No sé si tens alguna solució.
A veure, jo crec que sí que poden jugar junts. Són jugadors de màxim nivell, i al final tens dos jugadors que tenen una profunditat molt gran pels costats i jo penso que sempre és positiu poder tenir les dues bandes en profunditat que no només una. El tema, pues, a lo millor és a vegades pues, quan no es pot pressionar tras pèrdua, pues, l'alçada amb la que estiguin tots dos perquè no t'agafin amb els dos fora o que l'altre jugador que faci sortir a tres et pugui ajudar en un moment donat aquesta pèrdua no et costi un gol. Però jo crec que el Barça ha de jugar, a intentar fer el màxim de gols possible, d'atacar, treballant en defensa, per suposat, però jo no veig incompatible. Un altre, per almenys per disputar la Lliga Espanyola, sens dubte. Després, per anar a Europa, doncs no crec que depengui només d'aquest detall, que pugui ser aconseguir millors o pitjors resultats.
Mm. De la Minla hi ha mal, què me'n dius?
I bueno, sempre és una notícia molt positiva que els equips catalans vagin traient jugadors joves i que hi hagi valentia per treure'ls l'abans possible. Al final tenim grans pedreres i bueno, molt content de que gent jove d'arribar a la porta també.
Mm. Parlaves abans del Madrid i deies que tenia un gran equip. No sé si t'ha impressionat la capacitat d'adaptació de Jude Bellingham fent gols, però a banda sent el líder d'aquest Real Madrid en aquest inici de temporada.
A veure, sorprès, podem parlar del número de gols, això sí, potser sí, una mica, però estem parlant em sembla que va ser l'MVP de l'any passat a la Lliga de la Bundesliga. Vull dir que no estem parlant d'un jugador que comença, tot i que és molt jove, de zero, no? I com et dic, la Lliga Espanyola dona moltes oportunitats perquè bueno, és una Lliga on el jugador creatiu crec que es pot desenvolupar força bé.
Esclar, parlàvem del Barça, el Madrid, esclar, el Girona, candidat al títol no ho pot ser, però déu-n'hi-do, no, Rubi?
Bueno, és autènticament extraordinari el que està fent el Girona i crec que és molt important no oblidar-ho a la mínima que no hi hagi algun resultat positiu. Ja és un cúmul d'anys fent les coses bé i aquí està el premi, al final. Jo sempre dic que a primera divisió els nivells estan molt marcats. Jo diria que Madrid, Barça i de Madrid serien nivell 1, després al nivell 2 hi ha els que tots sabem, sigui Real Societat, Atlètic Club, Villarreal, que algun any algun pot donar el nivell bé, però que sempre són els mateixos, i el 3 són aquests equips que ja han donat un pas endavant per no patir per baixar, no? Que podries ficar l'Osasuna, el Rayo, i ara el Girona, i el Girona està ara lluitant contra equips d'un nivell molt, molt gran, i per mi ha donat un salt ja. D'allà el Girona ja és un equip totalment assentat.
Sí. Tu el col·locaries al nivell 3, ja?
A 3, però ja ho veus, lluitant per acabar la temporada.
I potser el 2, sí, sí.
Vull dir que al final sempre surten algun equip, l'any passat Osasuna pues es va ficar a Europa, no? L'any nostre l'Espanyol es va ficar a Europa. Vull dir que sempre hi ha algun equip que potser en teoria està en un nivell una mica inferior, que es fica allà dalt, i jo crec que aquest any també pot ser el Girona, sens dubte.
I tàcticament, què destacaries de l'equip de Mitchell? Crec que et vaig veure contra el Mallorca, diria que eres a Montilivi veient el partit in situ. Què destacaries? Si haguessis de destacar un parell d'aspectes tàctics, per què aquest equip de Mitchell, per què aquest Girona juga tant i tan bé al futbol?
A veure, més que destacar algun aspecte tàctic, que podríem dir que és lateral jugant per dintre i coses així, perquè potser en Sàvio pugui rebre més còmode per fora i també encarar, més que temes tàctics, jo diria que és la defensa d'un model on crea on prima la valentia i el descaro. És a dir, llavors a mi això m'encanta, és a dir, d'aquí que va endavant, que no té por a ningú i que tant pot jugar passant-se la pilota com conduint, com regatejant, i en aquest sentit pues, m'alegro moltíssim que aquests equips que tenen aquesta proposta els hi surtin les coses bé. Perquè a vegades quan hi ha un equip que ho prova i no li surt del tot bé, tothom et diu és que no es pot jugar així. Bueno, per què? Perquè no es pot jugar així encara que siguis un equip més modest, no? Pues ara tenim que tenir clar que, com ja s'ha demostrat també altres anys amb altres equips, que sí que es pot, i és qüestió d'una mica anar-se adaptant, anar-se polint els detalls que cadascú, cada entrenador consideri el seu equip per ser més fort i endavant. Vull dir que més que sorpresa, sobretot és això, que el respirar contínuament, que és un equip valent i atrevit i que no li té por res. Això a mi m'encanta.
Ah, l'Espanyol, per cert, el segueixes o no tant?
Totalment, home, sí. I també penso que ara hi ha un moment, perquè venim d'una derrota, però, bueno, ho vaig dir a la sala de premsa l'any passat, l'Espanyol té molt bon equip per segona divisió sobrat, i estic convençut que també l'any que ve el tindré a la primera. Per tant, les meves apostes ja les veus. D'aquí uns 5 mesos pots dir no les han endevinat ni una, o les has endevinat totes o només alguna. Barça campió, Girona lluitant per Europa i l'Espanyol a la segona divisió.
Doncs mira, crec que t'ho signa el 99% de la nostra audiència. Cadascú amb el seu objectiu principal, el Barça guanyant la Lliga, el Girona classificant-se per alguna competició europea i lluitant contra aquests equips de superior categoria, i l'Espanyol doncs pujant a primera divisió. Per cert, recordo l'any passat que vas fer unes declaracions dient que aquí a Espanya hi havia massa polèmica amb els àrbitres, que cada dia o cada setmana en fèiem una de grossa. No sé si et mantens i et reafirmes després de tot el que estem veient aquests últims dies.
I t'asseguro que jo entenc que s'ha de parlar, perquè al final, jolín, del futbol pues, estem tots aficats i s'ha de parlar de si alguna decisió no va bé o si va bé, però perdo molt poc temps, jo, molt poca estona amb això, perquè crec que dintre les coses que s'estan polint amb el VAR, jo insisteixo, si recordem 15 anys enrere, el 80% dels partits hi havia un gol o anul·lat o donat, que potser era fora de joc, i només amb això, una altra cosa del temps amb què es triga i tot l'assumpte, només amb això ja està millorant moltíssim. I la rada de l'àrbit pues, sempre hi serà una mica, de que pues, un veu contacte, l'altre no hi veu. Jo crec que tenim un bon nivell arbitral i s'ha de deixar el més tranquils possible. I no van amb un equip ni van amb l'altre. És cert que hi ha equips que potser, pues, per l'entitat que tenen, pues, vulguis que no, indirectament, li generen una mica més de pressió a l'àrbit. Uh-huh. Jo he vist equips queixar-se de l'arbitratge, que diuen, no, a los grandes siempre favorece, però a vegades ells, quan juguen amb equips inferiors, són els grans, llavors no diuen res. Saps el que vull dir?
Sí, sí, sí.
Aquests amics de taula que diuen, es queixen, bueno, quan fas contra el Barça, mai tots aquests, notes que l'àrbit, que jo no ho noto, que noto que hi ha una certa tensió, sí, però que intenten fer-ho el millor possible. Però en canvi ells, quan juguen un equip de baix, no se'n recorden de que l'àrbit potser té la pressió d'equivocar-se amb aquell equip de mitja taula, tipus de més històric que un equip de baix.
Sí, sí, que sempre hi ha algú que és inferior a tu, no? I que,
claro,
i que
claro.
El Betis, probablement, quan jugui contra el Barça o el Madrid, el serà la veu, però que el dia que jugui contra un equip de la zona baixa, el Granada, per exemple, doncs el Betis és aquell equip gran que també a vegades el surt més beneficiat.
Exacte.
Per posar un exemple a l'atzar,
Que per mi és el mínim, perquè... Bueno, sí que hi ha errades, per suposat, però jo crec que el tarannà és el correcte per intentar equivocar-se el menys possible.
Vaig acabant. Has tingut ofertes durant aquest estiu per agafar algun equip o no?
el que és l'estiu, pròpiament estiu, si el dones per acabat fa poc, sí, si al principi no, perquè nosaltres vam anunciar que deixàvem a l'Almeria i pràcticament totes les banquetes estaven ja cobertes, però és cert que sí que hem tingut algun moviment i hem decidit pues, que era millor esperar i bueno, esperarem i si surt alguna cosa que crec que sigui interessant l'agafarem i si no, pues, ens prepararem per la temporada que ve.
T'agradaria, per cert, entrenar a l'estranger algun dia? Ho dic perquè, clar, has fet molta carrera aquí, Rubi, però no sé si a vegades pica la curiositat d'anar a algun lloc o a una altra lliga.
A veure, la curiositat, entre cometes, d'algun país en concret, potser sí, però també te reconec en tot el que he dit de la Lliga, que potser ha baixat una mica el nivell i tot això, o el que jo penso, a mi m'agrada molt la Lliga espanyola, i és la que més conec i crec que és amb la que més puc rendir. Per tant, la meva prioritat està aquí.
Doncs tant de bo que trobis una banqueta aviat i que et podem anar seguint com ho hem fet durant tots aquests anys aquí a RAC1. Rubi, moltes gràcies per atendre la trucada i per parlar de futbol durant una aturada de seleccions, que sempre és bon moment per reflexionar i per parlar del que està passant en aquestes primeres jornades de Lliga. Una abraçada molt forta.
Un plaer estar amb vosaltres. Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Bona nit.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Necessitem un espai per poder respirar, on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Ens veiem aquest diumenge a Salou.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
I'm sorry, no. 2 minuts i les 11. Hem parlat una estona amb Rubi, que s'ha mullat. Ens ha dit que el Barça creu que serà campió de Lliga. Ens ha dit també que creu que el Girona aconseguirà agafar una d'aquestes places de competició europea i també que l'Espanyol acabarà pujant a primera divisió. Ha fet la seva aposta, i això que encara estem a 13 d'octubre. Rubi, que ha parlat de tot, eh? Del Barça, del Girona, d'aquesta Lliga més ofensiva. En fi, conversa interessant amb l'entrenador català, que encara no té una banqueta. Diu que ha tingut ofertes no al principi de l'estiu, però sí al final de l'estiu, i ve de saber si durant la temporada, però no li han acabat de fer el pes, no li han acabat d'agradar. A mi em sembla que és un entrenador molt llaminer per qualsevol club de primera divisió que destitueixi ara mateix el tècnic que hi hagi a la banqueta. De moment, 3 entrenadors acomiadats, Rubi no ha estat l'escollit, o vés a saber si ell, com diu, no ho ha vist clar i ha volgut rebutjar alguna de les ofertes que ha tingut, com ens ha explicat. A la taula, la tertúlia d'avui, del divendres, Toni Joan Martí. Hola, Toni, bona nit.
Què tal, bona nit.
Mirant les estadístiques de Bob Martínez en Portugal, potser?
Home, doncs no es
ara en parlarem, ara en parlarem.
No es poden menysprear.
És que ara en parlarem, perquè veia que ho comentaves a les xarxes i la veritat és que, a veure, són partits de classificació, però ja hem vist que, per exemple, amb Luis de la Fuente hi havia algun partit que no li ha acabat de sortir bé a la selecció espanyola, i déu-n'hi-do, amb Bob Martínez, el català de Balaguer. Hola, Albert Nadal, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
I encantat que ens visitis aquí al Tu diràs. Tot bé? Va tot bé, bé la temporada?
Fa, sí, eh? Tot va bé i molt content d'estar aquí.
No fas pont, tu.
No. Res a celebrar, Gerard.
Res a celebrar. I a la meva dreta, el Marc Barbà. Hola, Marc.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, Ballera.
Com estàs?
Bé.
Sí?
Sí, la veritat que sí.
Sí, sí. Bueno, ahir vam celebrar, la classificació de la Unió Esportiva Rubí.
Home,
per la primera ronda de la Copa.
Fet històric pel futbol català.
Mm.
Sí, sí. Conec bé l'equip, eh?
Sí, sí, ho coneixes bé.
A les portes de la Copa.
Vas marxar, no?
I ha fet Copa del Rei.
I ha fet Copa del Rei. Creus que és causa-conseqüència o no?
No, crec que hauríem fet Copa del Rei igual, eh?
Sí, sí. Amb tu a la banqueta, no?
Sí. No, home, molt content l'entrenador Jordi Peris, que jo crec que la temporada passada fou una temporada espectacular a Primera Catalana. Van ser segons del grup 2, jo vaig estar allà fins al mes de març.
Mm.
I sí, sí, durant tota la temporada ho comentàvem, que dèiem, si no podem aconseguir l'ascens, hem de lluitar per la Copa del Rei.
Segon, no? Si quedes segon,
eres el millor segon, havies de ser el millor segon dels tres grups de Primera Catalana, i el Rubí va ser el millor segon. I ja era l'objectiu a final de temporada. I a veure, estan les coses com són. Jo no estava jugant, tenia ganes de jugar, i vaig sortir amb l'espineta a dir, imagina't si me'n vaig i fan Copa del Rei. I patapam.
I quan ho vas veure ahir vas així dir, ostres, però...
No, la veritat és que...
Vas
a T'he de dir que ho he gaudit molt des de fora, no? Perquè conec la majoria de jugadors, el cos tècnic, crec que és un equipàs i un molt bon club. I que la veritat és que l'agradaria ahir de Can Rosés feia goig. I a més, amb justícia d'aquestes del món del futbol, per si la gent no ho ha vist, el porter Rafa Leva, que és un històric...
Ahir el vam trucar, t'ho diràs? Sí.
Jo et diria que és un dels millors porters que hi ha en el futbol català no professionals, que hi ha hagut en aquest segle, et diria. Ha sigut protagonista amb l'Europa, amb el Sant Boià, en totes les categories que ha jugat. Que aturi el penal de tant de penals i faci ahir el gol, la veritat que molt content també per Rafa Leva, que és un històric i un gran personatge entre els vestidors, també.
Doncs sí, a veure si poden jugar Can Rosés, que el mateix Rafa Leva ens deia que, home, és el que li faria més il·lusió, que el rival, mira, és igual, no poden ser ni Barça ni Madrid.
Apretem a l'Ajuntament de Rubí perquè posi
la il·luminació, no? Aquesta il·luminació que t'emporta de corcó, diguéssim, aquests equips humils.
Inverteixi i es pugui jugar allà. Sí, sí, sí.
Tant de bo. Mira, ara que parlàvem amb Rubí, em ve al cap l'aposta que ha fet. Ha dit que el Barça seria campió de Lliga, que el Girona entraria a competició europea i que l'Espanyol pujaria a primera divisió. Començo per tu, Marc. Quina aposta fas, tu?
Home, la del Barça, de Rubí, ja ha dit que ja ho va dir la temporada passada.
Ho va dir la temporada passada, sí.
I l'ha tornat a clavar. Home, jo per plantilla, que era el gran debat que es feia abans de temporada, crec que el Barça té millor plantilla que el Madrid. I, per tant, jo veig el Barça favorit també per guanyar la Lliga en aquest punt. I el Girona, és que clar, el Girona ha aconseguit, amb les jornades que portem, la meitat de l'objectiu, que en teoria era mantenir-se, i jo em mullo per no estar a plaça europea, sinó que pugui estar en plaça d'Europa League, és a dir, entre els sis primers.
Sí, sí, ell parlava de competició europea.
Sí, però jo et diria entre els sis primers, perquè fas números, i jo crec que sí que el veig allà. Per tant, em mullo amb Barça campió i Girona entre els sis primers.
De l'Espanyol vols mullar o...?
Jo
no l'Espanyol... No veus tant la segona?
No, no, no l'he seguit tant, la veritat, però, a veure, la plantilla de l'Espanyol, crec que el mèrit que ha tingut és que no hagi perdut jugadors. L'he vist dos partits aquesta temporada, el dia de la Pontfèsica va ser més complicat, crec, però vaja, crec que l'Espanyol amb ull amb l'ascens també.
Albert, Toni, teniu alguna diferència amb el que ha dit Rubi? Hi ha alguna cosa amb la que discrepeu?
Ara que dius això del Girona, em recorda la temporada del Rubi amb l'Espanyol a primera, que fan aquell inici, la primera volta,
sí?
El Rubi entrenador... que Darder fins i tot es va animar a fer unes declaracions parlant que podien...
Va néixer el dardarisme, no? Allà
el dardarisme, que és un jugador, sí, sí, espectacular, això. Podem parlar de Darder quan vulgueu. I és una mica el paral·lelisme, no?, de que l'Espanyol va començar molt bé i compte com va acabar la temporada. Evidentment, no m'imagino això pel Girona, perquè l'últim partit, de fet, va ser una prova de foc, que és anar a guanyar a casa del Cádiz, que no és gens fàcil. I allà sí que el Cádiz es va quedar molt aviat amb un jugador menys, però el Girona està traient endavant partits complicats com aquest, i a mi això m'engresca i em fa pensar que el Girona, entre els sis primers, ara és el que dóna a pensar, perquè veus els resultats, i sobretot el joc. I si aconsegueix mantenir això, si els respecten les lesions, jo crec que és un equip que podem tenir molt en compte, i s'han superat les adversitats, perquè et marxa Oriol Romeu,
sí, sí,
que era mig del camp la temporada passada, i ara Alex García, que per mi és un jugadoràs, nivell primera 100%, està aguantant ell al mig del camp, els fitxatges estan funcionant, o sigui que ens podem engrescar amb el Girona. Pel que fa al Barça, jo, tant de bo, però tinc els meus
dubtes. Tu discrepes una mica.
Jo pensava abans de començar la temporada. Sí que el Madrid no es va renovar, no va fitxar del tot bé després de la marxa de Benzema, però veig el Madrid molt sòlid a la Lliga. I amb aquell puntet de flor que té el Madrid, que no sé com s'ho fan, que la segueixen tenint, i em fa dubtar, perquè el Barça està tenint aquests empats al camp del Getafe, al camp del Mallorca, i és un tòpic, és veritat, però són aquests partits també on has d'aixecar les lligues. Llavors, tenim un clàssic d'aquí un parell de setmanes, i allà, si ens vols tornar a fer la pregunta o...
Canviaràs d'opinió, potser. Sí, sí. No, és difícil fer ara mateix mullar-se, com ha fet Rubi, perquè ell ho tenia claríssim la temporada passada amb el campió, que va dir el Barça, i ho té clar també aquesta, vull dir que s'ha mullat.
No, jo crec
que... tu no ets de mullar-te. Vas amb color blau avui, blau... No sé quin blau és aquest,
però... Endavant, Toni, mullat.
I jo crec que
aquest any la Lliga estarà molt més disputada que l'anterior. És a dir, no m'atreviria a dir que el Barça se l'endurà, tampoc el Madrid. Crec que sí que viurem una temporada més emocionant i veurem Barça i final lluitant fins al final. Al Girona li dono poques opcions d'entrar a Europa, no perquè no estigui...
Sí que s'ha mullat, sí, bé.
Del joc que fa Mitchell, sinó perquè crec que al final... Una cosa és comptar amb una plantilla extensa i l'altra cosa és comptar amb 12-13 jugadors de qualitat. El Girona és veritat que està fent un inici excel·lent, però crec que a llarg plaç hi ha equips amb una mica més d'empaque, no, que es diria, amb una mica més de, com t'ho diria, més tradició a aguantar a la zona noble de les classificacions. Veig els Betis, veig els Villarreals, Real Societats, Atléticos, per sobre, i crec que li costarà.
Sí, però Arnau Martínez, que comença la temporada amb molts dubtes, i Jan Couto està rendint a un nivell espectacular.
No, amb el Brasil ja ha convocat.
Debutant amb el Brasil. Rorro Riquelme ja no hi és. Ara hi ha Savinho, que ha sigut un gran descobriment aquí a casa nostra. La plantilla sí que potser no és molt extensa, sí que ara és un bloc de 12-13 jugadors, però és que estan funcionant. Dèiem, la marxa d'Oriol Romeu està funcionant.
Sí, ara clau, jo crec que el gener, quan entri la nova competició, és a dir, la majoria d'equips contra els que competeix el Girona estan en dues competicions ara, perquè estan en Champions o en Europa League. A partir de Copa, a partir del gener, Girona estarà en dues competicions, els altres equips també estaran en dues al gener, perquè la Champions i l'Europa League s'atura fins al febrer, i allà a veure com aguanta el Girona. Jo crec que serà el mes clau aquests novembre, finals d'octubre i desembre, que queden dos mesos més o menys. Jo crec que sí que aguantarà les places de dalt.
Jo tinc aquí apuntat ja les vostres apostes i en parlem a final de temporada.
Sí, deixa'm dir-te una cosa, Ballera, però del primer lloc, que jo crec que aquest clàssic, sempre es parla del clàssic de la tornada, però aquest clàssic, el resultat per mi és bastant important, o sigui, perquè és que si el Barça i el Madrid fan el mateix a la pròxima jornada, tornant de l'aturada, clar, és que el Madrid se'n pot anar a 6 punts, És a dir, d'acord que parlarem del joc i parlarem de com jugui el Barça i parlarem... Ara, 6 punts, jo crec que el Barça ha de sortir amb bastantes precaucions. Jo ja a la Marrategui a 2 setmanes de classe que estic prevenint.
Molt però, Marrategui,
però vaja, jo crec que s'ha de tenir en compte el resultat bastant, tot i que estiguem a finals d'octubre quan s'enfrontin.
Per cert, per tancar amb Rubi, li preguntava si havia tingut alguna oferta. Ell reconeix que sí. No sé si us ha sorprès que han acomiadat ja 3 entrenadors de primera divisió i que ell no hagi estat o la primera opció o potser que hagi rebutjat algun d'aquests projectes, no? Villarreal, Almeria sí que, Almeria sí que ho podem descartar, i Sevilla. Potser eren dos equips amb molt renom, no? I potser ara mateix té cartell més per agafar algun equip de la zona mitjana-baixa, perquè Villarreal i Sevilla, com diu ell, són equips de nivell 2 a la Lliga Espanyola, però a mi em sorprèn, no?, que hi hagi pocs equips que apostin per ell. I després el que també li he preguntat, que duri tan poc a les banquetes, perquè és veritat que és un entrenador que no ha tingut mai projectes a llarg termini, alguns, com diu ell, perquè no ha pogut, i d'altres perquè no ha volgut, no?
I és un entrenador de resultats, perquè té ascensos, té també mantenir equips a primera, i és veritat que a mi també em sorprèn, ho has comentat abans, i tens entrenadors, tenies Mendy Líbar al Sevilla, que l'han despatxat, tens Pacheta al Villarreal, a mi, és el que dius tu, són equips que potser són un esgrau per sobre a la Lliga, però si hi ha aquests entrenadors en aquests equips, a mi Rubi no és un nom que em grinyolaria, no sé com ho veieu vosaltres.
Jo crec que Rubi respon a un perfil d'entrenador bastant concret, és a dir, no el veig un entrenador parche, perquè crec que té una aposta per un futbol bastant d'autor, no diré que és la persona més cruifista de la història, però sí que li agrada el futbol de toc. Aleshores, per segons quins projectes, no, ara, tot i que ja es considera un entrenador de part mitja-baixa, per un Getafe, per un Osasuna no acabo de veure'l. Jo veig a Rubi un entrenador que li agraden els equips on ell pugui intentar sortir mínimament des del darrere i sobretot que no em fa la sensació que sigui un entrenador que ho aposta tot a acceptar la primera oferta que li passi per davant, que s'ho mira molt. És a dir, si ell ha d'anar a un club on ja veu que no hi ha consens o que li exigiran jugar amb 5-4-1 penjats del travesser per acabar sumant, no és el seu estil. El futbol que va fer amb l'Osca, per exemple, era un futbol de 4-3-3, amb davanters, amb extrems, amb joc obert, amb partits oberts i futbol vistós. I això, a primera, més enllà de Betis, Villarreal, ara Girona, que també ho està fent amb Mitchell, no hi ha gaires banquetes disponibles. La resta és tot batalla, a suar i a suar sang.
És que amb això que diu el Toni, clar, moltes vegades, i l'exemple del Girona, on el director esportiu i l'entrenador han d'anar bastant de la mà perquè l'entrenador pugui fer el joc que la direcció esportiva amb els jugadors que hagi fitxat. I per això, a mitja temporada, un entrenador com ell, doncs depèn de la plantilla, tu et mires la plantilla, et fan la proposta i potser és una mala decisió, no? Vull dir que a vegades, i això ho diuen molts entrenadors, després d'una temporada dolenta o de sortir malament d'un lloc, hi ha molts entrenadors que sempre et diuen ara he d'escollir molt bé, perquè fer dues males temporades o sortir un altre cop malament d'un lloc, per això entenc aquesta manera. Jo l'he vist més amb un petit freno de mà de dir vull escollir molt bé perquè no em torni a anar malament, no?
I deixa'm afegir, o sigui, estic d'acord amb el que diu en Marbat, però des de l'altre punt de vista també, és a dir, des del punt de vista del club, com més avanci la temporada,
clar,
és un entrenador d'autor, com deia en Toni, que segurament és més difícil que apostin per ell, perquè apostaran, no sé, per un entrenador més resultadista,
clar,
que no respon al, crec, al perfil de Rubi, que ha tret bons resultats, però amb una manera determinada.
És a dir, a l'altre extrem, amb el que diu el Molló, és Mendy Líbar amb el Sevilla, sí, on és l'entrenador ideal de que el Sevilla va apostar per ell a mes de març, queden 3 mesos, has de salvar això com sigui i va, i amb la floga que a sobre guanyen l'Europa League.
Sí, i Diego Alonso arriba i el primer que fa Pepe Castro és a davant d'una càmera dir esto puede salir muy bien total o muy mal.
Però es dius, va justificar dient que era del filial,
sí que té un futbol d'autor, però també el veig un entrenador pel perfil d'equips que ha tingut molt equilibrat. Vull dir, és futbol d'autor, d'anar a l'atac, de voler sortir des del darrere, però també et pot plantar un equip més defensiu. No el veig un entrenador salvavides com dieu, però sí que el veig molt adaptable, Rubi, per les experiències quan va pujar a l'Osca o amb l'Almeria quan estan a primera. O sigui, no el veig tant com un Quique Setién, perquè m'entenc
no és tan pur, és més camaleònic, sí, és més...
Jo el veig més adaptable,
sí,
per això
més
que
modern, s'han
hagut aquestes plantilles de mitja taula per baix, però sí que és veritat que és això, no és l'entrenador de les últimes 10 jornades, agafem a Rubi.
Ell ha deixat anar una frase i diu, hi ha vegades que veig menys preparat els que manen que el mateix cos tècnic a molts clubs de primera divisió.
I això ho relacionaria...
No sé si ha estat un dar cap al senyor Turquí,
amb la seva sortida
de l'Almeria.
D'Almeria, no.
I també t'explica molt la necessitat que té Rubi de veure's fort en un club. Hi ha entrenadors que pagarien o que matarien per qualsevol oferta. Ell puja amb l'Almeria i abandona. Aquí sí que no tinc la sort de conèixer els motius, però posaria amb el foc que va ser alguna cosa relacionada amb que ell no veia que pogués fer i desfer a discreció.
L'elaboració de la plantilla.
L'elaboració de la plantilla. Aleshores, amb tota dignitat, intueixo que va preferir, per estampar-se amb una idea que no era la seva, directament fer una passa al costat, que costa molt, perquè quan tu et veus en un lloc de feina garantit i amb un sou i amb un aparador com és la primera divisió, costa molt plantar-se davant segons quines interferències. Ell ho va fer.
Un minut i un quart de 12 de la nit. S'han acabat els partits que teníem en joc encara de classificació per l'Eurocopa. I tenim les 3, si no em corregeixes, Jaume, 3 seleccions, les 3 primeres seleccions classificades per l'Eurocopa de l'estiu que ve. Quines són?
Han guanyat per la mínima, però Portugal, França i Bèlgica, ara sí, Portugal, França i Bèlgica són les 3 primeres seleccions classificades, per tant, tindrem un seleccionador català a l'Eurocopa del pròxim estiu, Robert Martínez, amb Portugal.
Doncs sí, 7 partits, 7 victòries, Bob Martínez, sí, a la banqueta de Portugal.
De fet, a Portugal 3, Eslovàquia 2, avui han encaixat els primers gols com a seleccionador portuguès. Mm. 28 gols a favor i 2 en contra en 7 partits.
Sí, sí, són xifres... El grup no és que fos molt complicat, Eslovàquia, no. Luxemburg, Bòsnia, Islàndia i Liechtenstein.
Però 4 de mitjana, no? 7 partits, sí, sí. 28 a favor.
4 gols de mitjana.
Déu-n'hi-do.
Esclar, ara vaig a fer la pregunta del milió. Ahir ens pensàvem que Valde havia acabat el partit de la selecció espanyola i al cap de mitja hora ens vam enterar que no acabava de girar del tot rodó. Estan sants els Joaos o no?
Jo he vist imatges de Cancelo i de Joao Félix al final del partit i estaven sants.
Estaven sants.
Cancelo, de fet, s'estava oferint canviar la samarreta amb un jugador d'Eslovàquia i estava de bon humor, per tant...
Vols dir que no es tocava el pit?
No. En principi, els dos bé.
Val, han jugat els dos, Cancelo de titular, Joao Félix no està sent titular habitual en Portugal, eh?
No, juga Robert Martínez un 4-3-3, avui ha jugat amb Cristiano a la dreta, entre moltes cometes, perquè després fa el que vol, Gonzalo Ramos al mig i Leao a l'esquerra. És a dir, que d'alguna manera Leao li pren el lloc a Joao Félix a la selecció portuguesa. Joao Félix ha entrat al 64 i justament ha entrat per Leao. I t'he de dir que Cancelo, que ha jugat al lateral dret, aprofitant això que deia de Cristiano, que abandona la banda dreta d'on en principi doncs comença, aquí és ell, entre ell i Bernardo Silva, que ocupen aquest extrem, però no és tant aquest jugador que se'n va cap al mig com havia fet amb el City o com fa ara amb el Barça, i que entre el que a vegades tenim la sensació que desordena l'equip, sinó que és un lateral més Dani Alves, per entendre'ns, vull dir que arribava fins a la línia de fons, feia centrades, però més situada.
Vens a dir que ho sap fer, que ho sap fer, diguéssim.
Sí.
No només sembla cap a dintre.
Fa la funció de Valde, no, diguéssim,
sí,
a Portugal.
I que se'l pot obligar a fer-lo.
Exacte.
Sí, però aquí hi ha una qüestió tàctica molt important. El Barça juga amb un extrem dret obert a la banda. I Cancelo el que fa és... hi ha Lamine Yamal, o hi ha Rafinha, o hi ha qui sigui, o Ferran Torres, i... vaig ocupar aquest espai del mig. I és aquí on comencen els mals del Barça, o no diria tots els mals del Barça, però on a vegades, no? Hi ha hagut pèrdues de pilota, l'equip no s'ha acabat de col·locar bé, tot i que el mateix Rubi ens deia que el Barça ha de jugar amb dos laterals ofensius. La majoria dels partits, que és veritat, pots fer algun retoc tàctic en partits molt concrets a la Champions, però que, per exemple, a la Lliga... tu a Granada has de poder jugar amb Cancelo i amb Valde, i el que has de fer és equilibrar-ho. Tenir automatismes, no?, perquè al final no siguis... o no hi hagi sempre dos centrals al darrere, sinó que puguis tancar amb tres en alguns moments.
Sí, però al final, o sigui, jo crec que per tancar amb tres s'ha de... el Barça hauria de decidir, o Xavi, o quins són els tres que tanquen, i és igual els tres que tanquis, vull dir que pot ser el mig centre que tanquis amb tres, i aleshores et quedin els dos centrals i el tercer mig centre que sigui Oriol Romeu, que sigui un lateral el que tanca de tres i obliguis a Cancelo a quedar-se, sabent que les dificultats que pugui tenir en moments defensius, o que obliguis a Valde, o que obliguis a un interior que sigui el que s'hagi de quedar perquè poses a Cancelo al mig. És a dir, tens múltiples variants, però jo crec que sí que el Barça, el problema que té no és que juguis amb dos laterals ofensius, que si creus que per la teva per el teu atac és el millor, fes-ho, però equilibra't bé en defensa, i és el problema que està tenint, no? que estàs... És a dir, el Barça l'any passat atacava un 3-4-3 claríssim, era un 3-4-3, el Valde era qui feia d'extrem esquerra, no?
Com ara.
Exacte, ara segueix fent d'extrem esquerra.
L'any passat apareixia molt més cara. Ara està com molt més d'extrem, l'any passat apareixia molt més Valde.
Sí, i tu tancaves amb els tres centrals, els quatre del mig perquè jugaves amb el quadrat, i amb Valde a dalt, i els dos puntes, que eren Lewandowski i Dembélé, no? Ara
a la pràctica tancar és amb tres centrals.
Sí,
perquè
clar.
Perquè Koundé, que et feia de lateral.
Totalment.
O Araujo els partits contra el Real.
Araujo, Christensen, no?
Tres centrals, que si tirem enrere és una miqueta el que feies quan tenies a Vidal de lateral, que et podia fer també tancar. Llavors, Dani Alves via lliure. Clar, això, si tens Cancelo per la banda dreta via lliure, Valde per la banda esquerra, que és el que deia Rubi, ets el Barça, has de ser atrevit. Jo celebro que Xavi aposti per plantejaments atrevits.
Has de tancar amb tres. Jo crec que està equilibrat, sí. Perquè si tanques amb dos, mira, Celta jugava amb un punta. El Celta, abans d'enfrontar-se al Barça, jugava amb Larsen en punta i Aspas, que a més en banda, no, va posar dos puntes.
Va posar dos.
Dos. Va arribar al Mallorca.
I cinc defenses.
Sí, va arribar al Mallorca, que Muriqui era l'únic punta.
I dos puntes.
Sí, Muriqui era l'únic punta en tots els partits de Lliga. Arriba el dia del Barça i et posa dos puntes. Et posa Muriqui i et posa...
Don Prats.
I arriba l'altre dia, el Granada et fa el mateix, et posa dos puntes. Per què? Perquè sap que et quedes dos contra dos. I aleshores jo crec que aquí és on el Barça ha d'equilibrar.
És que si jugues amb els dos laterals ofensius i no tens a Romeu de pivot, que en construcció l'estem veient patir el Barça, però tancant és molt més assegurança que Gundogan, clar, llavors, és que tens mancances
tampoc,
al darrere.
Tampoc et diria això, perquè Romeu ha jugat a Dragao i també vas patir contracops a punta pala. És a dir, crec que és més un problema estructural que de noms, perquè acostumat a com deies, a balancejar-te amb tres, amb el lateral dret i els dos centrals, ara, clar, et veus molt exposat, perquè tampoc és que tinguis un mig del camp com el Real Madrid, amb Valverde, Camavinga, Tchouaméni, sí, sí, d'anar i tornar, i més ara que Frenkie està lesionat. Aleshores, si tu realment tens dos laterals que són tan ofensius i vols fer aquest 4-3-3 clàssic, avui en dia al futbol crec que necessites un mig al camp però que això sigui molt més capaç d'anar i tornar.
Però tu ho has dit, amb els noms. No, també els noms també compten, perquè si tens a Frenkie de Jong, que és recorregut, que és una mica del que diu en Anglaterra box to box, pots prendre més riscos, perquè ell te farà de pagar focs. Ara no tens a Frenkie de Jong, no tens aquest múscul al mig del camp. I llavors, si fas un plantejament ofensiu, dos laterals alegres, i no tens un pivot defensiu, que jo, a mi m'agrada més tenir un pivot tipus Gundogan, ni que no sigui pivot i pot jugar, però llavors pateixes molt les transicions i t'apareix un Brian Zaragoza de torn que és molt bo, té la nit que té i llavors pateixes i a remar.
5 minuts per sobre d'un quart d'12 de la nit. Hem de fer una pausa, ara tornem i seguim parlant de Cancelo i de Valde, que ha tornat avui a Barcelona i que sembla que no té res greu, unes molèsties, veurem quants dies s'estarà de baixa abans de que torni a reaparèixer amb el Barça, però el clàssic no perilla. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé. Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta La Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de La Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
62.727 62727
sèrie
118 118.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Aquí seguim, el Tu diràs fent tertúlia amb Antoni Joan Martí, l'Albert Nadal i el Marc Marvà. Estava mirant el proper partit de Portugal, que ja no s'hi juga absolutament res, és contra Bòsnia d'aquí a res, a tres dies, dilluns, Bòsnia-Portugal.
Serà titular João Félix.
Serà titular João Félix i vull pensar que serà suplent João Cancelo, no? Una trucadeta de Xavi a Bob Martínez, parlant el mateix idioma.
Home, ara ho repassava, en les darreres 4 setmanes ha jugat, crec, 700 minuts, que és una barbaritat de minuts. Amb la classificació per l'Eurocopa segellada, jo no espero una altra cosa que João Cancelo a la banqueta. Si no, a Xavi és capaç d'agafar-li una taquicàrdia, perquè té l'equip ja amb pinces.
Però Cancelo vol jugar tot.
Això t'anava a dir, no vol jugar?
No sé, Cancelo...
Mira, de fet, m'hi fixava, a l'acabar l'aturada, han completat Valde i Cancelo els últims 5 partits amb el Barça.
Déu-n'hi-do.
700 minuts porta Cancelo en les últimes 4 setmanes.
És que no tenen recanvi cap dels dos. Tens Marcos Alonso, fins a quin punt el creus, i a la banda dreta, Sergio Roberto. O quina solució veuríeu al Barça?
Jo crec que Cancelo, hi ha hagut un parell de partits que si l'haguessis donat descans no hagués passat res, perquè també l'he vist en alguns partits, no diré cansat, però menys implicat, sí, o menys enèrgic en el retorn defensiu.
I llavors això et penalitza en la faceta creativa, perquè si tu has de fer aquests esforços defensius, a l'hora de crear també vas més cansat, també penses un segon més lent i t'acaba perjudicant. Però clar, és que és el que dèiem ara, si tens dos laterals ofensius, algú ha de baixar, algú ha de tancar, algú ha de defensar també.
Hola, Laia Coll, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Aquí parlant de Cancelo, però també hem de parlar de Valde, que ha tornat avui cap a Barcelona. Tranquil·litat, podem estar tranquils amb l'estat físic d'Alejandro Valde, sí, no?
Podem estar tranquils amb Valde, podrà jugar al Clàssic, hi ha hagut comunicat mèdic del Barça, molèsties a l'adductor, molèsties i ja està. Per tant, no hi ha lesió, podrà jugar al Clàssic i fins i tot no està descartat per jugar contra l'Atlètic Club diumenge de la setmana que ve. Sí que és cert, però que evidentment ara mateix hi ha preocupació a la infermeria del Barça. És curiós perquè fa una setmana Xavi deia que no hi havia una plaga, que era qüestió de mala sort, perquè tant les lesions de Lewandowski com Frenkie de Jong eren fortuïtes, però clar, en una setmana han caigut tres jugadors més, Koundé i Lamine Yamal a Granada, i allí Valde amb la selecció espanyola. Són ara mateix set els jugadors del Barça a la infermeria, Lamine Yamal, Valde i Pedri haurien d'arribar segur al Clàssic, Rafinha també, Lewandowski justet, i si no hi ha miracle, Koundé i Frenkie de Jong descartats.
Repeteix una mica la història de l'any passat. Ha començat aquesta aturada amb una lesió o amb aquestes molèsties de Valde, que l'octubre de l'any passat va ser negre a Can Barça.
Sí, va ser també a l'octubre quan es van acumular més baixes a la infermeria. El rècord de baixes van ser 6 a principi de mes contra el Celta. Tot va començar en la segona aturada de la temporada. Fins al moment tot anava bé, només Sergi Roberto s'havia perdut alguns partits per molèsties. El virus FIFA Pro es va apoderar del Barça i van caure fins a 4 jugadors: Araujo, Memphis Depay, Koundé i Frenkie de Jong, a més de Bellerín, que no va anar convocat amb la selecció. Amb aquestes 5 baixes, el Barça va haver d'afrontar els partits de Son Moix i el camp de l'Inter, i a més el Giuseppe Meazza es va lesionar, Christensen lesió al turmell i Kessié a l'adductor. Pel duel contra el Celta, Xavi va recuperar De Jong, i contra l'Inter a casa, partit decisiu, va recuperar també Kessié. I ens plantem ja el 16 d'octubre al Bernabéu, i van haver-hi 4 baixes en aquell partit: Araujo, Bellerín, Christensen i Memphis. Koundé es va recuperar just per aquell partit, just a temps, i va ser titular a l'eix de la defensa, una defensa que va estar formada per Sergi Roberto, Christensen i Valde, a més del francès.
Ja sabem què va passar, tram complicat de temporada amb l'eliminació de la Champions i a més amb aquell 3-1 al Santiago Bernabéu.
Sí, fins a l'aturada del Mundial el Barça va anar tenint 4-5 baixes per partit postmundial contra l'Espanyol, que va ser el primer partit que es va jugar l'últim dia de l'any, el 31 de desembre. Xavi tenia ja tots els jugadors disponibles i després doncs es va anar fent fins al final de temporada. Sí que hi va haver-hi algun clàssic, doncs, que també es va haver d'estar molt pendent de la infermeria, però com a molt hi van haver-hi 3 baixes. El pitjor va ser el clàssic de Copa, l'anada de les semifinals, en què hi havia 3 jugadors de pes lesionats: Dembélé, Pedri i també Lewandowski.
Això va ser l'any passat, a veure com acaba aquesta aturada de seleccions, avui tot just en el segon dia de partits d'internacionals blaugranes. Jo tinc la sensació, per exemple, amb Valde, no sé què en penseu, que els jugadors són molt conscients en quin tram de temporada estan, i que qualsevol molèstia, no sé si també per recomanació del cos tècnic, qualsevol molèstia fa que no acabin d'arriscar, no? El mateix Lamine Yamal també, amb el que va passar a Granada, no sé si teniu aquesta sensació també com jo o no.
Totalment, sí, sí, de fet, crec, comparteixo el 100% aquest diagnòstic i aquesta, aquesta afirmació sutil. Jo també crec que a més és lògic que el cos tècnic, doncs, no diré que pressioni, no sé, desconec si ho fa, jo si fos cos tècnic ho faria, perquè quan veus que no deixen de caure dels lesionats, doncs al final qui et paga és el club, no ens enganyem, és la guerra de sempre, qui paga els jugadors és el club, i les seleccions està molt bé, però quan...
A veure, amb les seleccions cobren, no? Que la gent que ens escolta també ho...
Sí,
òbviament que cobren, el sou és del club.
Però el sou que li pagues és el club.
Però quan tu et seleccionen, cobres per entrar en aquella convocatòria.
Sí, clar, però tu amb qui tens contracte és amb el teu club, i per tant, quan tu estàs a les portes d'un partit important, com és el Clàssic, estàs en un moment important de la temporada, tens l'Atlètic Club i tens els teus companys, que estan la majoria d'ells lesionats, crec que és una...
Que no dic que Valde estigui fingint, eh? No dic que Valde estigui fingint, però dic que... si hi ha una petita molèstia,
Gerard, és un senyal de respecte al teu club. A la mínima molèstia que tens, ser conseqüent, ser responsable amb el moment que viu el teu club i dir, ei, abans que això vagi a més, mirem-ho, analitzem-ho i frenem-ho. Que fa sentit.
No, i s'ha vist que va fer bé, perquè avui li han fet proves i s'ha descartat res greu, i el que deia, arribarà pel Clàssic, i potser fins i tot per l'Atlètic Club. Però això que és lo, va bé com una mica la sensació i no, de que fins i tot és el que dieu, de que ell nota la petita molèstia i està conscienciat que no arrisquis. Si potser estàs jugant una semifinal, un partit important de Lliga, i ets el lateral titular, vols forçar una miqueta. Ahir és un partit de seleccions, sí que quan Valde fa el canvi...